Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
7 de setembre del 2017. Perquè aquell ple... va exercir la sobirania del Parlament, va exercir la democràcia i no es va conculcar cap dret malgrat el que diguen els contraris a la independència. Ens hem deixat guanyar el relat per aquells que van fer tot el possible per desprestigiar la institució, per aquells que van posar totes les traves i entrebancs perquè el ple no se celebrés. No ens hem de deixar guanyar el relat. Nosaltres n'érem conscients, però també sabíem que havíem de fer les coses com les van fer, perquè no volíem que diguessin que havíem iniciat el camí cap a la independència conculcant drets a la ciutadania. Sisplau, no ens deixem guanyar el relat. El ple del dia 6 de desembre no es va conculcar cap dret. L'hem de reivindicar perquè sense el ple del dia 6 de setembre no hauria estat possible l'1 d'octubre.
Fa una aturada, Carme Forcadell. Crec que ha fet alguna referència de fonia.
Necessitem una estratègia comuna. Deixem-nos de barallar. Deixem-nos de lamentar. Oblidem-nos dels retrets i treballem conjuntament per a una nova edat. Hem de ser més forts. Hem d'estar més preparats. Hem d'estar més organitzats. La transversalitat i la diversitat enforteix el moviment i ens pot ajudar a guanyar, però no podem guanyar si ens enfrontem entre nosaltres en lloc d'enfrontar-nos conjuntament contra l'Estat.
Ara mateix crec que estem davant del primer gran discurs d'un líder independentista en un escenari d'aquest tipus que en principi és molt favorable. Que hi ha una certa diversitat d'opinions entre el públic, perquè estem sentint xiulets combinats amb aquests crits de bu, amb alguns aplaudiments molt importants. És molt difícil, ara, quan acabi el discurs, mirarem de veure amb la Sandra Sotillo i amb gent que està una miqueta més apartada, a veure si ha calibrat una miqueta millor el que estava passant. Seguim escoltant Carme Forcadell.
Anava a votar. Ens vam enfrontar un estat sense saber que la unitat d'Espanya passaria per sobre de la justícia, dels drets humans i la democràcia. Ara ho sabem. Hem après dels errors i dels encerts, que van fer errors i també molts encerts. Hem après de l'experiència i aquest aprenentatge ens ha de servir per quan torni la nova oportunitat culminar el que vam començar ara fa 5 anys.
Ja podem dir, jo crec que a aquesta hora, que hi ha una, no sé si una divisió al 50%, però vaja, una divisió entre esbroncada i suport considerable a la presidenta, a la que va ser presidenta del Parlament. Digue'm, digue'm. Deies, Marc, o Adrià?
No, dèiem que està referint-se al fet que està enfadada, que està la gent enfadada. I al principi sí que ha dit, del discurs, que s'havia guardat la veu perquè estava fònica.
Seguim sentint a Carme Forcadell.
I ho comparteixo. Perquè després del 2017, que ho vam tenir tant a tocar, jo també m'hi sento. Però estic contenta. Estic contenta perquè veig que no esteu desmobilitzats. Veig que no ho esteu. Veig que sou lluitadors i lluitadores. Que som lluitadors i lluitadores que no ens cansen mai, que no defalleixen mai i que no rendeixen mai fins a aconseguir el seu objectiu. El nostre objectiu és la independència de Catalunya. Endavant, fins a la victòria final. Visca la República Catalana justa, lliure i feminista.
Doncs sentim l'ambient, Adrià, ajuda'ns una mica per la teva zona.
D'aquest faristol, ha rebut part d'aplaudiments, algú sí que l'ha estaciolat, i de fet ara el que sentim, com podeu escoltar darrere meu, crits de govern dimissió.
No sé si la Sandra...
Ja és Núria Cadenes, sí, que torna a conduir aquest acte.
No sé si la Sandra Sotillo, que està més o menys a la meitat d'aquesta avinguda Lluís Companys, té una visió una miqueta més clara del que ha succeït entre el públic, perquè la veritat és que mentre ho sentíem ens donava la impressió que hi havia una divisió molt àmplia entre qui donava suport i qui es broncava a Carme Forcadell. Sandra.
Doncs és exactament això, Xavi. Vull dir, la gent... Hi ha gent que xiula, hi ha grupets que xiulen i hi ha grupets que aplaudeixen, i llavors de tant en tant hi ha algú que crida govern dimissió i algú que els hi crida ara no toca. Vull dir que aquesta divisió que sentiu vosaltres, no?, des de la ràdio, amb aquests aplaudiments i aquests xiulets, aquí també es palpa entre la gent. Sí que és veritat que com més a prop estan de l'Arc de Triomf, més implicats estan, no?, en fer aquests xiulets o contrarrestar-ho amb aplaudiments, com més t'allunyes, no?, amb aquesta meva posició a la meitat, encara hi ha molta gent, però llavors si vas desplaçant-te ja cap a tres quarts, sí que la gent xerra, comenten l'escenari polític actual i no estan tan connectats amb el discurs que s'està fent des de l'escenari.
Marc, diries que potser el moment en què hi ha hagut més intensament aquesta esbroncada a Carme Forcadell ha estat quan ha parlat d'una estratègia comuna, no? Ha estat aquell moment, necessitem una estratègia comuna, no? Potser?
Sí, jo crec que ha estat el moment del discurs que ha estat quan més alts han estat els crits que han dedicat a Carme Forcadell, i també després aquest moment final en què ha intentat com dialogar, fins i tot semblava, no? Els hi preguntava, esteu molestos, esteu decebuts? També ha estat un moment potser de més crits. Al final hi ha hagut aplaudiments quan s'ha acomiadat, i l'hem vist també, ella ha estat una estona dalt de l'escenari aplaudint, no?, mentre s'acomiadava, i després amb una cara que se la veia molt seriosa, evidentment no ho ha passat bé, s'ha vist com marxava alçant la mà i en adéu.
Doncs això és el que està passant en aquesta primera part de l'acte. A veure, ara la qüestió és que, per comparativa, que és una de les coses que crec que traurem de conclusions d'aquest acte de record de l'1 d'octubre, la comparativa més important segurament serà amb el darrer dels discursos, que és el de Carles Puigdemont, si no m'erro, Marc.
Sí, jo crec que hi haurà un contrast entre el discurs que hem sentit ara i el de Carles Puigdemont, almenys per als indicadors que hem tingut fins ara, aquells que hem explicat també, els vídeos inicials, els moments de presentació. Hem vist com hi havia alguns crits de president i aplaudiments més efusius quan apareixia Carles Puigdemont, i en contrast amb el que ha passat ara amb Carme Forcadell.
Alguns missatges que estan arribant també de l'àmbit polític, per exemple, Mireia Boia, bé, ara ja no és dins del món polític, Mireia Boia, l'exdiputada de la CUP, diu: quina tristesa sentir com Carme Forcadell és xiulada a l'acte de l'1 d'octubre, quina pena, així no ho aconseguirem, companys. Més dones com ella ens cal, jo amb ella agraint tot allò que va fer, reconeixent el preu que ha pagat amb la presó. Sempre. Alguns líders polítics, com Esther Capella, segur que és la delegada del govern a Madrid, està repiulant missatges de gent que diu que marxa de l'acte avergonyit per la xiulada de Carme Forcadell. Per tant, no sé quines conseqüències pot tenir, però no sé si us ha sorprès, Isabel, aquesta divisió. Tu no, eh?
No, perquè l'ambient dels darrers dies, també una mica l'entitat convocant, que és el Consell per la República, que està molt monopolitzada per Junts per Catalunya i el seu entorn polític, entitats polítiques que li han donat suport, però sobretot el clima en el que arribem, doncs ja feia preveure una cosa d'aquestes característiques. Com menys gent hi ha en un acte, com menys massiva és la manifestació, doncs normalment hi ha gent amb un tarannà, diguem-ne, doncs molt més reivindicatiu, molt més exigent, i que està molt més enfadada amb tot el que ha passat. I no crec que Carme Forcadell sigui l'única persona a la que xiulin. Heu pronosticat, em sembla que ho deia el Marc Martínez Amat, que segurament doncs a Carles Puigdemont no el xiularan.
Veurem.
bé, doncs, Carles Puigdemont era el president del govern que va decidir no aplicar les lleis de transitorietat i no fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre.
Crec que de discursos, sí, sí. Després ha de venir el de la senyora Mònica Roca de la Cambra de Comerç, després de Sergi Perelló de la Intersindical, Matías Serracant, que va ser alcalde de Sabadell el 17 i el 19, del 17 al 19, Jordi Gasseni com a president de l'AMI, Dolors Feliu com a presidenta de l'ANC, Xavier Antic, president d'Òmnium, i tancarà Carles Puigdemont. Que, per cert, de totes maneres, a nivell temporal anem bastant tard, ja. Deies, Pagant, et feies cara
no deia res.
Val. No, és que m'has fet cara i no s'ho he interpretat. Tu t'has sorprès veure aquesta esbroncada barra aplaudiment
no,
a Forcadell?
No, perquè s'ha de... A veure, em sembla que per ella ha de ser més que dolorós trobar-se en aquesta situació del de l'escenari. Però només s'ha de mirar qui organitza, només s'ha de mirar qui mobilitza la seva gent, no ha sigut Esquerra Republicana, precisament, i la seva presència respon a que probablement és la persona d'Esquerra Republicana que pot mantenir certa empatia o que pot generar certa empatia amb el determinat públic que no és el del seu propi partit. I malgrat això, doncs, ha estat xiulada. O sigui, a la manifestació de la Diada, Esquerra deia que la seva representant a la manifestació era Carme Forcadell, però Carme Forcadell anava amb totes les persones que havien presidit l'ANC, no anava... No, representava Esquerra, però representava els presidents de l'ANC. I, per tant, el que ha fet Esquerra Republicana és fer servir la figura de Carme Forcadell per dir que té representació, malgrat hi hagi la Marta Vilalta o els dos consellers, Cambra i Tània Verge, que el que hem vist és que estan amb els consellers de Junts ubicats, o sigui, estan tots junts, i Esquerra Republicana el que ha fet ha sigut organitzar el seu propi acte de commemoració d'aquest aniversari, un acte que és d'Esquerra Republicana i on Oriol Junqueras diu que l'1 d'octubre va ser possible gràcies a la gent d'Esquerra Republicana. Si les persones de Junts que estan avui al passeig Lluís Companys han sentit les declaracions del senyor Junqueras, probablement estaran enfadats i la senyora Forcadell és qui ha pagat ara, els plats trencats.
Crec que representa, és a dir, jo no sóc ningú per dir-ho perquè ho han de dir sobretot des d'Esquerra Republicana i la mateixa Forcadell, perquè al final cadascú té responsabilitat sobre la seva persona, però la certa injustícia que ha caigut sobre ella és terrible.
Sí, sí.
Perquè si tot el que va passar al Parlament, com a ella la forcen a prendre mesures a la mesa del Parlament, ho trobo al·lucinant. I ara, amb el temps, si ho reflexiones i penses realment com la van forçar, que ella es podia haver negat, eh?
Que precisament
clar,
per això...
en aquell entorn sí, i com es va fer...
Permeteu un segon, eh?
És la persona escollida.
Perdoneu, perquè crec que tenim informació que ens fa arribar des de la redacció Clara Molins. Per tant, crec que heu pogut avançar RAC1 aquesta hora del matí. Dades de la concentració, segons la Guàrdia Urbana, 11.000 persones. 11.000 persones al passeig Lluís Companys, que evidentment, comparat amb qualsevol altre acte similar de l'independentisme, i menys en un record de l'1 d'octubre, és, vaja, una xifra molt menor del que ha estat qualsevol altre acte. Efectivament, no crec que es pareixin ningú.
No es pretenia això.
No. Jo crec que la xifra d'assistència és aviat un assumpte secundari, no? I m'atreviria a dir, és molt difícil fer lectures, interpretar què fa la massa, perquè al final tants caps, tants barrets, i hi ha motivacions molt diferents, no? Però m'atreviria a dir o pronosticar que més que xiular a Carme Forcadell i més que, evidentment, xiular el seu comportament aquell octubre i aquell setembre del 2017, el que s'està és, per persona interposada, en aquest cas a ella, xiulant Esquerra Republicana, xiulant l'actual estratègia d'Esquerra Republicana i del govern.
Marc Martínez Amat ha explicat, sí, de fet, que havien xiulat el nom de Marta Rovira quan s'ha anunciat. Missatge, per cert, d'Alba Vergés, qui va ser consellera de Salut i que actualment exerceix les funcions, no sé si dir-ho així, perquè llavors, hi ha gent que s'enfada, però de presidenta del Parlament.
Vicepresidenta en funcions de presidenta.
Exacte, vicepresidenta. Perfecte. Vicepresidenta en funcions funcions de presidenta, que ha fet un tuit fa 5 minuts dient escoltar-nos més, escoltar més a persones com Carme Forcadell, que sempre escolta tothom i està al costat de la gent, és clau per seguir endavant, precisament per representar la gent. La van empresonar perquè ho va fer tot perquè fos possible l'1 d'octubre sempre amb tu, Carme. Per tant, Esquerra Republicana, que s'està volcant en missatges de suport a Carme Forcadell, per tant, que, efectivament...
Faria bé Junts
digues,
per...
Pau, perdona. Perdó.
Sí. No, si em deixeu, més enllà que estic bastant d'acord amb el que comenteu, jo crec que també hi ha un altre factor, més enllà, que és bàsicament la base, és a dir, la base de l'independentisme, hi ha una frustració evident i hi ha un malestar molt clar, que més enllà de que tots els discursos parlin d'unitat, doncs és evident que la realitat del que està succeint avui a l'independentisme, i que ho veurem els propers dies, i ho hem vist molt recentment, també impacta, perquè al final mantenir discursos diferents o, bueno, costa, no? Hi ha una base de l'independentisme que està frustrada i que, òbviament, s'expressa d'una manera d'això, més enllà de tot el que heu dit, que hi estic d'acord, però també hi ha aquesta frustració que esclata en actes com aquest.
Dic que faria bé Junts per Catalunya en fer missatges de suport a Carme Forcadell.
Sí, sí, bueno...
Perquè no és que sigui una mostra d'unitat, és una mostra de respecte per la feina que va fer Carme Forcadell aquell 2017.
Si són fidels a ells mateixos, clar. Però no, jo volia introduir, Ferran, i el que deies, que clar, és evident que no podem mesurar avui per la gent que hi hagi, no? Perquè, però és bàsicament gent que està responent a la posició que manté Junts, en principi. Llavors, jo no sé si els dirigents de Junts són massa conscients de que estan arrossegant a la seva gent, és a dir, fins a quin punt estan cohesionant els seus o estan cometent un error i no els seguiran tant com ells es pensen. És un dubte que jo tinc aquests dies, perquè no veig, i ho vam veure a les eleccions del 21, ara potser pot canviar, però qui s'està distanciant més del que estan fent els seus dirigents, em sembla que és més al votant de Junts que el d'Esquerra. Ho veurem a les properes. Però és la sensació que tinc. No sé si ho comparteixes.
No en tinc ni idea. No m'atreveixo.
O el dubte que poden tenir ells. No, jo crec que s'ha de generar un dubte dintre la direcció de Junts.
No m'atreveixo a fer un pronòstic sobre el que passarà. El que sí que sabem, i si anem a analitzar una mica l'actual moment, no? I el debat que ha viscut en aquests dies Junts per Catalunya, és que Junts s'està veient arrossegat, la direcció de Junts, i sobretot els consellers de Junts al govern s'estan veient arrossegats a una situació que ells no volien. Ells no volien sortir del govern. Però en aquests moments, doncs, hi ha dos factors que són molt determinants per dirimir el que segurament passarà aquesta setmana. D'una banda, Esquerra Republicana ha decidit no tirar-li cap flotador a Junts, és a dir, que Junts no pugui presentar res davant de les seves bases que els faci desistir de la idea de sortir al govern, i de l'altra, que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha prioritzat la unitat del partit a la continuïtat del govern. És a dir, sacrifica la continuïtat del govern per mantenir la unitat del partit, perquè és evident, sí, sí. Ho hem escrit tots, i només cal parlar amb gent de Junts per saber el que pot passar, i veient quina és l'actitud de l'ANC, doncs sobretot a la Diada, i avui una altra vegada hi torna a haver pancartes d'aquesta llista cívica, que si Esquerra Republicana no es mou i Junts decideix seguir en aquest govern de Pere Aragonès que té aquesta agenda, doncs segurament això podria acabar amb un trencament intern a Junts.
Permeteu-me, com us dèiem fa uns instants, us explicava RAC1 que les xifres oficials d'aquesta concentració al centre de Barcelona són 11.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana. Adrià, hi haurà dada de l'organització?
No n'hi haurà. Diuen que no tenen capacitat per fer-ho, com si, per exemple, l'ANC a la Diada, que ells en aquest cas no ho faran, sí que diuen que hi ha doncs, més de 70 autocars que han vingut d'arreu de Catalunya, que la Renfe anava plena, però no s'atreveixen a dir una xifra. Així, diguéssim, fa la micròfons, deien, si la Guàrdia Urbana diu 11.000, diu posa el doble.
Posa el doble, bé, però això tampoc no és un... Fins que, si no ho volen dir a l'escenari, doncs...
Però el dia de la Diada no vam posar el doble, vam posar 5 vegades.
Sí, efectivament.
5 vegades a Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana va dir 150, la NSE va dir 700. No va arribar al nivell de la manifestació...
No és tan difícil de calcular 4 per metre quadrat?
No, vull dir, no va arribar al nivell de la manifestació espanyolista de la següent setmana, que la Guàrdia Urbana va dir 2.800.
Correcte.
I els organitzadors van dir 250.000, però déu-n'hi-do.
Perdoneu, el Martínez Amat, que s'ha enganxat precisament a l'escenari, ara què està passant, Marc, allà?
Doncs ara estem sentint la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca, que està dient tots els avantatges que tindria la independència i el greuge que suposa que no s'estiguin complint les inversions compromeses, el dèficit fiscal, i està parlant de les situacions de la gent que està en situació de pobresa, què passaria amb l'atur en un cas de independència, o que es complissin els compromisos pressupostaris de l'Estat amb Catalunya.
Perdona, Marc, hi ha xiulets també la presidenta de la Cambra de Comerç, o m'ho està semblant?
Hi ha hagut un xiulet en algun moment que, per exemple, ha esmentat Carme Forcadell, quan ha esmentat Carme Forcadell hi ha hagut encara algun xiulet, quan ha dit tenia raó la presidenta, l'esmentada en el seu discurs, i s'ha produït algun xiulet. Ara n'ha sigut algun altre, però no he agafat el moment. Ben bé.
Deixa'm preguntar-li a la Judit Vila, que és el final d'aquesta manifestació. Està marxant gent, Judit?
Hola, Xavi, doncs sí, nosaltres estem veient gent que du l'esquena amb una estelada i que comencen a marxar. I he vist diverses persones que estem aquí al Parc de la Ciutadella i els veus que marxen. No ho sabria dir ben bé, però sí, sí, hi ha gent que està marxant. També volia explicar-vos una mica en el que dèieu dels crits. Sí que és veritat que a la concentració que hi ha hagut davant de la plaça Sant Jaume de Barcelona,
sí,
se sentien ja aquests crits de demanar la dimissió del govern, i en aquest sentit ja la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, deia, no?, que cal que es convoquin eleccions, i hi ha un sentiment molt generalitzat d'insatisfacció amb la classe política.
Doncs bé, és la tònica del dia, digues.
Si tu vas a una festa i ara tens un discurs parlant-te d'inversions i de balances fiscals, doncs probablement prefereixes no berenar i esperar-te el plat fort.
Això ja s'ho saben, no?
Ja estan entrenats.
Són taloners, no?
Ja et dic una altra cosa, anticipo que aquest acte que està previst que acabés a l'entorn de quarts de set, les set, no s'acabarà a quarts de set. El discurs de Carles Puigdemont se'n va a quarts de vuit, si anem d'hora.
El que jo volia dir sobre el tema de les xifres i en relació a la pregunta que feia el Manel, jo crec que Junts cometria un error a pensar que la mobilització de la Diada sense Esquerra se la pot atribuir, diguéssim, com si fos força electoral seva exclusivament, i faríem malament tots de pensar que els només 11.000, només entre moltes cometes, sigui el que queda d'aquest independentisme que ara ha decidit representar Junts per Catalunya. També faríem malament Esquerra Republicana de pensar que la ara majoria silenciosa independentista són els que li donen suport amb ells.
Totalment.
Està clar.
Ja veurem.
Totalment.
Ara, de tota manera, jo sí que vull proposar una posició meva, que en tot cas jo crec que porta a la reflexió de el que decideixi Junts l'hauria de decidir la direcció de Junts, el que sigui, i fer-se després a respectar i explicar la seva posició. El que no pots fer és deixar-ho en mans de la militància.
No, per què no?
Perquè jo crec que...
Portem partits... molts anys deixant en mans de la militància decisions molt importants, com qui és el president de la Generalitat.
En termes democràtics... Espera, que acabo. En termes democràtics em sembla malament, perquè els partits han de diferenciar clarament la seva militància del seu electorat, que no és exactament el mateix, ni molt menys és el mateix. I no puc entendre que tu deixis una decisió tan important en mans de 4.000 persones que són militants, que és res.
Però més val deixar-la en mans de 4.000 que de 400 o de 40.
Jo crec que l'ha de prendre la direcció i després
que no podem pensar en una decisió. És a dir, si ho pren l'executiva d'un partit, ho decideixen 40. Si ho decideix un Consell Nacional, ho decideixen 400. I si ho decideix la militància, ho decideixen 4.000. No són exactament
bueno,
aquests
més o
els
més.
Números
no
de
són,
Junts,
no són massa
però podrien ser. Em sembla sí, que són 6.000 militants, però tant li fa. És igual. En tot cas, home, jo el que sí que crec que és exigible o demanable és que la direcció de Junts tingui una posició, que recomani, que prengui una posició i que després la sotmeti a validació per part de la militància, assumint el risc que a vegades a les direccions dels partits tumbin. No els agrada assumir, sí, sí, de que els hi tumbin. És a dir, de que la direcció recomani, digui, sotmetem a consideració la nostra posició, que és aquesta, i que assumir, i jo crec que això forma part de la valentia política, que la militància la pugui esmenar, la pugui corregir, i la militància en un partit és sobirana. És a dir, a mi em sembla bé sotmetre a decisió de la militància una decisió d'aquesta importància, però crec que la direcció de Junts
ha de tenir un posicionament.
És el que es va estar reclamant durant la reunió aquesta maratoniana de l'executiva. Molts líders, molts dirigents, consellers i líders territorials van estar demanant que l'executiva marqués posició davant de la consulta que s'ha de sotmetre. Ara el que falta per veure és què preguntaran. Clar. Perquè no, en la línia del que està dient el Ferran és, no és el mateix preguntar si sortim o no del govern que nosaltres proposem quedar-nos al govern i tu li dones suport o no li dones suport.
Què deies, Pau, perdona?
Sí, no, que jo coincideixo. Jo crec que sí que és important que la gent, els militants, decideixin les decisions importants i transcendents que tenen els partits polítics, sobretot com fa, bueno, en temes de govern, etc. No? Per tant, jo estic totalment a favor que es faci. El que es troba a faltar, i això és el lideratge polític, és una posició clara, i després has de convèncer la teva militància de que això és el que més convé al partit. No? Per tant, aquí segurament el que genera incertesa és que no sabem ben bé què pensa la direcció. No? I aquí està la incertesa. Però, i segurament no ho sabrem del tot, perquè això necessites un cert temps. El posicionament no és un dia que el decideixes i després ja arriba tota la militància, sinó que has de fer una certa campanya, entre cometes, per explicar els teus arguments, etc, etc. Per tant, aquí és el que jo crec que trobo a faltar i el que fa que pugui, la incertesa sigui molt més gran.
5 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Marc, i a l'escenari, què està passant ara?
Doncs ara qui està intervenint és Sergi Perelló, és el president de la Intersindical, el sindicat que va convocar una vaga general el 3 d'octubre, i abans ha acabat ja el discurs la presidenta de la Cambra de Comerç, un discurs que també al final el que ha dit és: les revoltes les fa la gent, no les fan els polítics, qui s'ha de mobilitzar i qui ha d'empènyer és la gent, i en tot cas els polítics ja s'afegiran o se'ls hi passarà per sobre. Discurs de la representant dels empresaris, de la representant de la Cambra de Comerç. Per cert, el que ens han explicat també és que el discurs que farà Carles Puigdemont és en directe, no és una gravació, és un discurs que es farà en directe des de Waterloo, i per tant serà curiós, interessant, de veure si fa alguna referència al que ha passat amb Carme Forcadell.
Veurem, té l'ocasió de fer-ho, efectivament, també, com deia la Isabel García Pagan, que potser seria d'esperar algun missatge de suport de l'entorn de Junts per Catalunya, però crec que, de moment, no sé, que algú em digui el contrari, no s'han produït missatges en aquesta direcció.
Doncs la clau seria que ho fes a Carles Puigdemont en la seva intervenció.
4 minuts i les 6 de la tarda, permeteu-me anar un momentet a la publicitat i tornem en aquest programa especial de Record de l'1 d'octubre.
Especial informatiu amb Xavi Mundó. Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
No perdis el temps llegint notícies. 3w.principal.cat. Una nova manera d'informar-te.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Especial informatiu amb Xavi Mundó.
2 minuts i a les 6 de la tarda, fa pràcticament una hora i mitja que ha començat aquest programa especial per seguir l'acte de suport, de record del 5è aniversari de l'1 d'octubre des de l'Arc de Triomf a Barcelona, un acte on hi han assistit, segons la Guàrdia Urbana, us avançàvem a RAC1, 11.000 persones, és el càlcul de la Guàrdia Urbana. No hi haurà una xifra que sigui diferent, perquè l'organització ha decidit no donar cap dada alternativa, un acte que, bàsicament, el seu punt àlgid serà quan aparegui Carles Puigdemont d'aquí una estona en el seu discurs, però que ja ha tingut un punt de polèmica, perquè si us esteu incorporant a aquesta hora, el discurs inaugural era de Carme Forcadell, que ha estat el 50%, no, bé, potser m'anticipo a dir percentatges, però que hi ha hagut aplaudiments i xiulets, que ha estat esbroncada però també aplaudida, Carme Forcadell, la qui va ser presidenta del Parlament, en aquest discurs inaugural, en què ha reconegut que ella estava enfadada i trista. Veig que esteu enfadats i tristos també vosaltres, ha dit Carme Forcadell, i que ha estat especialment xiulada quan ha dit el crit aquest de necessitem unitat. Crec que la frase exacta ha estat, a veure si la recordem, al voltant de la, sí, de la unitat de l'independentisme. Bé, quan freguem les 6 de la tarda, Marc Martínez de Mata ara mateix continua, Sergi Perelló ha acabat el seu discurs.
Continua encara el president de la Intersindical fent el seu discurs, fent referència a la situació del present neoliberal que denuncia i defensant els drets dels treballadors. Ara està parlant dels beneficis de les elèctriques i, per tant, un discurs de reivindicació sindicalista.
10 minuts tard, com a mínim, o un quart d'hora pràcticament, respecte al planning que s'havia fet des de l'organització. L'Adrià Santa Susagna és a l'entorn del públic d'aquesta primera línia, d'aquestes 11.000 persones, amb una, en fi, amb una resposta dividida respecte especialment a les paraules de Carme Forcadell. No sé si has pogut veure més reaccions, Adrià.
Doncs és el que explicàvem ara, divisió total entre la gent que hi ha aquí davant del públic. De fet, hi havia gent un al costat de l'altre que un aplaudia i deia que presidenta, presidenta, el del costat estava xiulant. Hi ha bastanta divisió, sí que veiem moltes pancartes, per exemple, de botiflers, jo no us votaré, o la gent sí que hi és, moltes pancartes en contra del que és el govern, però vaja, sí que hem escoltat una xiulada molt forta, pràcticament unànim, quan l'actor Sergi Mateu anomenava el nom de Marta Rovira, però en el cas de Carme Forcadell, doncs hi ha hagut aquesta divisió, grupets que anaven xiulant tota l'estona, insistentment tot el que deia Carme Forcadell, altres que intentaven doncs, fer que aquests xiulets fossin menys sonors amb aplaudiments, però vaja, hi ha hagut aquesta divisió que també és un reflex de com està la situació política ara mateix, perquè som els 5 anys de l'1 d'octubre, però abans en parlàvem de que comencés aquest acte, i és que la divisió entre Esquerra i Junts per Catalunya, que són els dos partits que en el seu moment doncs, van fer el referèndum de l'1 d'octubre, ara diguéssim no es poden veure i estem parlant ja d'un possible trencament del govern.
La Sandra Sotillo és al mig d'aquesta concentració. Era fa una estona a l'alçada de la meitat de l'avinguda de Lluís Companys, més o menys a l'alçada del Tribunal Superior de Justícia. Com estan els ànims a aquesta hora de la tarda, Sotillo?
Doncs, Xavi, us puc confirmar que la gent, com deia la Judit, comença a desfilar a comptagotes, i si més no, la gent que es queda, la gent que està aquí escoltant, a primeres files sí que estan més atents al que es diu a l'escenari, però a partir d'aquí el Tribunal Superior de Justícia cadascú està amb els seus grupets i tinguent els seus propis debats entre uns i altres, i per tant l'ambient tranquil, tirant avorrit, podria dir. No?
Pregunto, Sotillo, mica... no sé si arriba bé el so allà.
Sí, perquè hi ha uns altaveus molt potents repartits en tot el passeig i, per tant, la gent, el que no és veure sí que no veuen perquè la pantalla sí que els hi queda molt petita i amb totes les banderes, les estelades que hi han aixecades doncs, en aquestes primeres files és difícil de veure l'escenari, però sí que tant els discursos com la música que sentirem ara d'aquí pocs segons se senten bé des de tot el passeig Lluís Companys.
Al final del passeig Lluís Companys hi ha la Judit Vila. Judit, què és el que veus tu des d'aquesta posició?
Doncs, com deia la Sandra, a diferència del principi de la tarda, comencem a veure més gent en aquesta zona on ens trobem nosaltres, com us explicava abans, gent que porta estelades a l'esquena i que comença a anar cap en direcció al Parc de la Ciutadella i també per aquest passeig de pujades. La veritat és que ara sí que hi ha una miqueta més de circulació de gent, suposo que és perquè, com dèiem, comencen a desfilar una miqueta.
A les 6 i 3 minuts de la tarda està actuant, si no tinc mal entès, Marc Martínez de Mat, Miquel Abres.
Sí, ara estem en el moment de la intervenció de Miquel Abres. El 1 d'octubre ha acabat la intervenció Sergi Perelló, que és secretari general de la intersindical. Abans l'ha fet president.
Pràcticament amb un quart d'hora de retard, per tant, ja es pot anar calculant que si això continua així, l'entorn de les 7 de la tarda, d'aquí una hora serà el discurs de Carles Puigdemont. Si està desapareixent una part del públic, veurem què és el que passa d'aquí a una hora. Per cert, dèiem que havien fet connexió cap a Brussel·les, on hi havia també actes de record de l'1 d'octubre. Brussel·les serà exactament des del lloc on Carles Puigdemont farà el seu discurs, precisament, que, com ens confirmava Bart Martínez Amat, serà en directe. Lluís Tobar, bona tarda. S'ha acabat l'acte també a Brussel·les. Saps algun detall més del discurs de Puigdemont?
Hola, Xavi. Sí, ha acabat aquí l'acte convocat per l'ANC, que ha agrupat una trentena de persones. Fins aquí s'ha apropat el delegat de la Generalitat a Brussel·les, Gorka Knörr, també la qui va ser consellera d'Educació durant l'1 d'octubre i ara eurodiputada a l'exili, Clara Ponsatí. S'ha desplegat un lema que deia Stand Up for Catalunya, amb imatges dels policies espanyols, doncs, amb les porres el 1 d'octubre, i qui ha llegit el manifest ha estat l'Eva Pruneda, la delegada de la ANC aquí a Brussel·les, amb crítiques també cap a la Unió Europea per, ha dit, doncs, estar permetent tota aquesta repressió i judicis arbitraris. És el discurs de denúncia de l'ANC aquí a Brussel·les. Sobre el que deia del discurs de Puigdemont, efectivament, ell el gravarà des d'un estudi que hi ha aquí a la capital europea.
Ens han dit que era en directe, Lluís?
Sí, serà en directe. Serà en directe i el farà des d'un estudi que hi ha aquí a Brussel·les, amb un croma, i en principi, doncs, està previst que el faci al voltant de 6:45, però, com dèieu, l'acte va en retard, però el president aguantarà fins que l'acte continuï en marxa, perquè, insistim, aquest discurs serà en directe.
5 minuts per damunt de les 6 de la tarda. Som acompanyats del Ferran Casas, del Manel Manchón, del Pau Canaleta i de la Isabel García Pagán. Isabel, que saps tantes coses. Isabel.
Tantes. Mira, ara que deia això de l'estudi de Carles Puigdemont, la pregunta era si el tècnic que grava és en Valtònic.
Però no dieu gravar, que no està gravat.
Perdona, que el tècnic
que permetrà l'emissió...
És en Valtònic, perquè generalment...
No ho sé, Lluís...
És habitual que ho faci ell.
Valtònic fa de tècnic de so?
Sí, és habitual, i en alguna roda de premsa de Waterloo l'hem vist, com és ell qui punxa i fa les proves de so amb la premsa, però avui en principi no és un estudi ja professional on es fan connexions de tele d'aquí dels corresponsals a Brussel·les, i per tant avui no és necessària la presència de cap persona externa, per tant no hi serà Valtònic avui punxant el so.
D'acord, bueno, si passa ja ens ho dius també, que també ens interessa.
Sí,
en Josep Valtònic, diu Carles Puigdemont.
Exacte, escolta, Isabel deia, tu que en saps tantes coses... Abans feia la pregunta a l'Adrià Santasusagna, a la Laura Borràs, sobre com estan avançant les negociacions, si és que n'hi ha. Demà hi ha un deadline, que en diuen, no? Una data límit. Hi ha possibilitat d'acord?
O no.
Bueno, clar, això no, mai se sap. Hi ha trobades avui, hi ha contactes, avancen cap a alguna direcció, pel que pots saber.
Jo crec que després de la llufa d'anunciar que presentaven una proposta concreta demanant garanties i companyia i trigar 24 hores a fer-la arribar al teu interlocutor, o sigui, organitzes una negociació express de 72 hores i trigues 24 a portar el paper, jo crec que en aquest moment ja tothom a la banda i banda vol ser pro-caut, prou... no sé, despistar tot el que es pugui de si hi ha contactes o no. El que és evident és que Esquerra Republicana, quan va veure el paper ahir al vespre, va reaccionar ràpidament dient que allò era no només inassumible, sinó fins i tot una mica intolerable en els termes que es plantejava. O sigui,
recordem que un dels punts, més enllà de la restitució d'en Puigneró com a vicepresident, era que aquesta coordinació a Madrid fos via...
No, la coordinació no, la direcció estratègica, diguéssim, de l'independentisme.
Aquesta mena de...
El pal de paller de la direcció estratègica anés a càrrec del Consell per la República. És un debat que van passar 3 mesos durant la negociació de la investidura sense resoldre, que van posposar amb una reforma del Consell per la República. La reforma suposada del Consell per la República es va fer. Esquerra Republicana continua sense sentir-se implicada en aquesta organització, i, per tant, aquesta part del pacte
de govern, doncs s'ha intentat i el que posava el pacte de govern era intentar-ho, diguéssim, pues ja s'ha fet i no s'ha complert. Recuperar ara aquest debat és absolutament sobrer per Esquerra Republicana, però jo crec que el que ja denota que no vols un... que és impossible arribar a un acord i dintre mateix de Junts per Catalunya així ho van traslladar el mateix dia del debat de l'executiva, és reclamar la restitució d'un vicepresident al qual ha cessat perquè dius que no hi tens confiança.
Per cert, un parell de comentaris més polítics a l'entorn de la xiulada Carme Forcadell. Una de la diputada al Congrés, al Congreso, per Lleida, Inés Granollers, que ha enviat un missatge fa escassament 10 minuts, que diu la Carme Forcadell és una gran dona, la millor presidenta del Parlament i de l'ANC, i per això la volen silenciar. Són gent intolerant, neofeixisme nostrat. Qui cregui en aquest procés independentista s'hauria d'allunyar d'aquesta gent. És la referència que ha fet la diputada al Congrés referint-se als que han xiulat a Carme Forcadell, neofeixisme nostrat, anomenava Inés Granollers.
Que és una mica exagerat, això. Vull dir,
només llegeixo un tuit.
Hi ha gent, en tot cas, que no està d'acord, que no està gens d'acord amb la línia política d'Esquerra, o que està molt enfadada, molt enutjada amb aquesta situació, i ho demostra d'aquesta manera, que podem pensar que no és una forma constructiva d'actuar, però d'aquí a neofeixisme jo crec que diguem-ne que s'hi va una mica, no?
Missatge repiulat, per cert, per el compte oficial d'Esquerra Republicana, el d'Inés Granollers. I encara n'afegim...
Doncs déu-n'hi-do, com està l'ambient, clar.
Sí. Per cert, a l'escenari, Matías Sarracán, el que va ser alcalde de Sabadell, Marc...
Sí, Matías Sarracán ha començat el discurs, ara reivindicant la gent que va mobilitzar-se, primer a Sabadell, 63.000 persones, on ell era alcalde aquell 1 d'octubre, i també més de 2 milions al país, i està elogiant el paper de la gent que es va mobilitzar i es va comprometre. Ha fet una referència a Carme Forcadell, diu, el mandat democràtic, es va fer tot el que es va poder per poder-lo dur a la pràctica, i continuarà el discurs.
Matías Sarracán, que efectivament era l'alcalde de Sabadell en aquell moment per la Crida, podríem dir que era un pacte local que inclou la CUP i que va dividir-se l'alcaldia al 50% amb Esquerra Republicana. En aquell moment li tocava a Matías Sarracán, que està fent aquest discurs. Podem sentir-lo un moment.
La repressió ha estat i és dura, duríssima per moltes persones. Però l'anhel, recordem-ho, l'anhel del 2017 és vigent. I no és només el lliure exercici de l'autodeterminació, sinó la convicció que un nou estat pot ser l'eina per aconseguir un país més just.
També hi ha missatge a través de Twitter de Pau Juvillà, el diputat de la CUP, que va ser, en fi, cessat, diguem-ne, de les seves...
Bueno, inhabilitat.
Que diu, respecte per qui ha patit repressió, exili o presó, de mínims, deia Pau Juvillà. Per tant, els comentaris al voltant del que ha passat o el que està passant aquesta tarda, que es mouen a través de les xarxes socials.
No, jo estic d'acord i em sembla un comentari molt raonable el de Pau Juvillà. Jo crec que no és una actitud constructiva xiular a l'expresidenta del Parlament, xiular a Carme Forcadell. El que deia és que em sembla excessiu titllar-ho de neofeixisme, xiular un representant polític amb un acte polític. En tot cas, i tornant una mica al que comentava la Isabel, no?, en aquesta discussió, aquestes 72 hores, doncs, clar, jo crec que és que no... Si veiem la proposta que fa Junts per Catalunya, que envia Junts per Catalunya a Esquerra Republicana, realment és que ja no s'està en un escenari d'intentar reconduir la situació, d'intentar arribar a un acord i presentar alguna cosa a les bases que puguin acceptar la continuïtat del govern, sinó que s'està en una fase d'afirmar un relat, d'afirmar el relat de per què es pren la decisió de sortir del govern. I jo crec que aquesta és la lògica que explica incloure aquest punt de la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat. Després, els altres tres punts que hi ha, doncs, són discutibles. La Isabel deia, sí que s'ha complert el punt d'intentar una coordinació estratègica...
No, 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 no dic que s'ha complert, dic que s'ha intentat, diguéssim, no és que no s'hagi complert.
És evident que s'ha intentat, que fa 5 anys, des que es va acabar el famós Estat Major, que va donar lloc a l'1 d'octubre, que fa 5 anys que de forma irregular
i apareixent i desapareixent s'han intentat articular espais de coordinació estratègica dels actors de l'independentisme. Pere Aragonès diu que ell està disposat a fer-ho i Esquerra Republicana està disposat a fer-ho, com volen també els altres actors implicats. Jo crec que aquest és un espai en el que clarament poden treballar i tenen un marge de millora molt clar, però després hi ha altres dos punts que és que són molt complicats. És dir, perquè quan parlem de què es vota a Madrid, com es coordinen a Madrid, doncs aquí es parteix d'una realitat, que és que Esquerra Republicana té 13 escons, va guanyar les últimes eleccions espanyoles i es va presentar amb un programa electoral que defensava el diàleg amb el govern espanyol i estabilitzar un govern espanyol d'esquerres per barrar el pas a la dreta. I Junts per Catalunya, que el que pretén és no estabilitzar el govern espanyol i alimentar aquesta política de confrontació, té només 4 diputats. Per tant, casar aquestes dues estratègies i fer-ho, a més, amb aquesta situació de desequilibri de 13 diputats i 4, és molt difícil. I després el tercer punt, que és la taula de diàleg, que diu que sigui una negociació real. Clar, el problema és qui objectiva això. És dir, perquè, clar, Esquerra Republicana diu que és una negociació real i Junts per Catalunya diu que és una broma. I com que no hi ha un jutge, diguem-ne, o un tercer que sigui capaç d'objectivar si realment s'estan fent avenços o s'està abordant l'amnistia i l'autodeterminació, doncs és molt difícil. Sabem que el PSOE no vol parlar d'amnistia, no vol parlar d'autodeterminació, però també sabem que s'estan donant passos, que s'estan fent avenços, que s'estan negociant coses que tenen a veure amb aquesta desjudicialització i que la pretensió d'Esquerra Republicana és que totes aquestes coses sumades al final acabin tenint un resultat similar a l'amnistia.
Estàs fent, Ferran, un anàlisi, diguéssim, molt racional, mirant què hi ha, què no hi ha, acostant, sí. I jo crec que és una mica diferent. És a dir, són excuses que ha posat Junts perquè considera que des de l'oposició, una part de Junts, podrà tenir una hegemonia o podrà fer més mal electoralment a Esquerra Republicana. És que per mi, quan es diu, no, és que el compromís, mira l'acord de govern, fixa-t'hi, és a dir, són meres excuses. I que Puigdemont, des de Brussel·les, encara ara està dominant les decisions estratègiques de Junts per Catalunya, cosa que pensàvem que això havia passat a un altre terme des del moment que Jordi Turull aconsegueix, com a mínim, a mantenir el 50% de l'executiva amb Laura Borràs. I dèiem, home, no, Jordi Turull, un home que sap el que és Convergència, que m'ha amat el que ha estat Convergència, intentarà doncs, dur a Junts cap a un partit, cap a una certa normalitat del que és un partit polític. I a l'hora de la veritat, la decisió estratègica la pren Puigdemont. I des del primer moment va considerar, ho ha ajudat bastant Puigdemont, ho ha ajudat bastant. I des del primer dia no va voler aquest govern amb Esquerra Republicana. Llavors, agafar-se ara els punts concrets de l'acord d'investit, de l'acord de govern, fas bé, Ferran, però jo crec que són meres excuses.
No, però nosaltres ho hem d'analitzar.
Sí, sí, no, però pel que veiem, són meres excuses.
Hi ha una situació on primen probablement els elements més epidèrmics, no? O sigui, és evident que Carles Puigdemont estava en contra de que Junts per Catalunya estigui en el govern i l'endemà d'entrar al govern el que vol és sortir el més aviat possible. Sí, sí. Vull dir, això és de fa un any i mig, per entendre'ns. No, aquesta opinió probablement no ha canviat. Llavors, jo crec que també hem de mirar la situació i l'ambient en el qual s'arriba amb aquest pacte de govern. Jo crec que les dues persones que negocien al final d'aquest pacte, que són Pere Aragonès i Jordi Sánchez, entenen que davant de la impossibilitat de fer compatibles les estratègies dels dos partits, el que fan és convertir-les en successives, no? O sigui, primer intentem a la taula de diàleg i després, dos anys després, la data dels dos anys només surt el pacte amb la CUP, no surt el pacte amb Junts, doncs mirem si el que s'ha d'aplicar és una estratègia de més confrontació. I el que es fa és posar una estratègia darrere l'altra i no unificar-la, perquè hem vist i sabem que són incompatibles. El que trobem ara és una situació en la que Junts per Catalunya, la reunió de l'altre dia, si tu anaves fent recompte de les intervencions que hi havia dintre, la sensació que podies tenir de que aquella reunió s'acabaria era, s'havien compromès efectivament a fer una consulta, però que l'executiva faria una recomanació, que l'elevaria al Consell Nacional, que farien una consulta i que hi hauria temps per defensar una posició de mantenir-se en el govern. La reunió a la tarda s'enreda i d'alguna manera surten d'allà debatent si s'ha de demanar la restitució o no d'un vicepresident.
Jo crec que quan plantegen la qüestió de confiança ja saben que estan tibant molt la corda.
No, efectivament. No, no, si no dic que no. T'estic parlant de la reunió de l'altre dia,
sí, sí,
que ja és després de plantejar la moció de confiança.
Per això, per això.
Però les, no, estic parlant de les intervencions que hi ha allà.
Sí,
no,
sí, parlo no,
només
no.
De la cúpula, diguéssim, sí, del partit, que no es manifesten.
Però també saps que abans de la reunió ja hi havia un sector de Junts per sí. Catalunya, a primera hora del matí, que després del cessament a les 11 de la nit de la destitució que va anunciar dimecres, perdó, després de que dimecres a les 11 de la nit per Aragonès anuncies la destitució del vicepresident Puigneró, dijous a primera hora del matí, el sector articulat entorn a Laura Borràs, doncs amb Aurora Madaula, Francesc Dalmases, era partidari de saltant-se l'acord de congrés de consultar a la militància.
Sí, aquell sí, sí, mateix, no, si la solució que
aquell mateix dijous sortir del govern.
La solució, el punt mig al que arriben, exacte, és de fer aquesta consulta. També hi havia qui defensava de fer la consulta dilluns mateix.
Sí, sí.
No,
sí, sí.
O sigui, que la solució és un terme mig. Però que la influència, diguéssim, de portaveus de Carles Puigdemont, perquè ell no forma part de l'executiva, persones que dintre de l'executiva invoquen la seva posició, ha tingut certa rellevància a l'hora de moure un tant el que semblava majoria dintre de l'executiva, que era d'intentar buscar alguna mena d'acord o d'aconseguir mantenir-se.
Evidentment, tots els dirigents de Junts per Catalunya, ho sabem tots els periodistes, i els dirigents de Junts per Catalunya ho saben encara més, saben en nom de qui parla, diguem-ne, Toni Comín, quan, malgrat no ser membre de l'executiva, intervé telemàticament, en nom de qui parla Albert Batet i en nom de qui parla Josep Rius. I tots tres s'expressen, em sembla que ho explicaves, de fet, tu ahir a la teva informació, Isabel, s'expressen en una línia similar sobre la necessitat de sortir del govern.
Permeteu que en són les 6 i 20 de la tarda, perquè crec que ha acabat fa una estona ja la intervenció de Matías Sarracán, i Marc, crec que ara és el president de l'AMI, no?
Sí, ara és Jordi Gazeni, que és, per cert, un altre membre d'Esquerra Republicana que intervé a l'acte, tot i que ho fa en qualitat de president de l'Associació de Municipis per la Independència. Ell és alcalde de l'Ametlla de Mar. I ara està dient que l'AMI va néixer fa 4 anys i que tant de bo aviat s'hagi de tancar, perquè voldrà dir que s'ha arribat a la independència.
A veure si podem sentir-lo. Mira, enganxem els aplaudiments. També tinc sort.
Ara us diré... Potser no us agradarà, però ho he de dir. Aquesta setmana el govern de la Generalitat ha tingut dificultats. Vull demanar-los que ho intentin una i una altra vegada. Necessitem un govern fort.
I des de l'ONU
volem ajudar a que s'arribi a acords que facin molt difícil que es puguin tallar Los ponts.
Doncs es cridassada també quan demana que se solucionin les coses, no? Marc, perquè està en el moment en què ha demanat que s'arribin a acords, que se solucioni el problema, i la gent xiulant i dient que no.
Sí, sí, és el mateix moment que hem sentit ara amb aquesta part del discurs del president de l'AMI, que demanava que ho intentin perquè hi hagi un govern fort.
I de fet la gent ha contestat govern dimissió, que ha estat el gran càntic que hem sentit just després d'aquesta interpel·lació del senyor Gazeni, del president de l'Associació de Municipis per la Independència, la gent que li reclama que el govern dimiteixi. És el gran càntic que s'està sentint ara mateix aquí a Ràdio.
Seguirem sumant suports de la causa independentista. No hi ha res que ens aturi. Seguirem arreglant carrers i estant al costat de la gent que més ho necessita. I a la vegada defensarem des dels nostres municipis ser molts més i ajudar a mantenir la flama ben encesa sense fer cap renúncia.
Doncs...
I la gent que s'està dividint entre cridar independència i govern dimissió, eh?
Sí, sí. És a dir,
cadascú, la gent no sap què triar.
Crec que el que està passant... I ha passat amb Carme Forcadell, ara està passant amb Jordi Gazeni, quan està demanant unitat o solucions pel govern, explica, o és un relat, que és un dibuix perfecte, de paràbola d'on ha anat la situació pel que fa a l'independentisme en 5 anys. O sigui, des de l'1 d'octubre de 2017, que cap a aquesta hora de la tarda, en fi, encara s'estaven protegint col·legis electorals, estaven a punt de fer alguns recomptes d'una jornada èpica fins a aquest punt en què un grup de 11.000 persones, que és una de les presències més minces que hem vist en reivindicacions independentistes als últims temps, es divideixi cada cop que hi ha un discurs mínimament polític entre els que aplaudeixen i els que es cridassen, Déu-n'hi-do el salt en 5 anys.
Però és la imatge al carrer del que passa, per exemple, al Parlament, no? O sigui, Esquerra Republicana, quan va passar per davant de Junts per Catalunya, el que deia era que Junts havia de digerir la derrota i ràpidament, perquè ells havien guanyat, no? I ara al carrer pues, tenim una batalla similar. Per això, quan mires el pacte de govern i aquests punts que ara reclama Junts que es compleixin, i dius, bueno, és que s'ha de coordinar les nostres forces a Madrid. Mires els números i Esquerra Republicana diu, no, em sembla que és la broma que fa Josep Maria Jové cada vegada que els hi demanen. Fem una assemblea entre els diputats d'Esquerra i de Junts i llavors pues, 13-4 i ja estarà tot resolt i sempre guanya Esquerra, no?, en aquesta assemblea. Hauria de ser normal que els dos grups que formen part del govern a Catalunya tinguin una posició conjunta en defensa de lleis com la llei de vivenda, que cada vegada que es fa una llei de vivenda catalana es tomba a Madrid, o la llei de serveis socials, o la llei de ciència. Ara, tornem al que deia jo abans, de que hi ha qüestions que són epidèrmiques. Com vols que es posin d'acord uns diputats que estan liderats a Madrid per dues persones que no es parlen?
No, i que tenen projectes polítics, no, i que tenen projectes polítics diferents. De totes maneres, amb el que està passant avui, jo crec que més enllà de fer la lectura, no, de dues visions que hi ha i dos partits que, doncs, que ara mateix estan en plena confrontació i que hi ha malestar evident i tal, jo crec que dins l'independentisme no només hi ha aquesta divisió, sinó que està sortint una part de l'independentisme més antipolítica, no? I que ho hem vist amb la manifestació de l'ANC, etc. És a dir, hi ha una sèrie de gent que ja no se sent identificada pels partits polítics. També és cert que era molt estrany, o fins a cert punt molt únic, el fet de la cohesió que hi havia entre polítics i ciutadania amb multituds tan grans, no? Per tant, en moments així de tensió en què hi ha aquest d'això i aquesta frustració, és evident que sorgeix també, doncs, aquesta altra part que diu, escolta, ni uns ni altres, govern, etc. No? Per tant, aquest és també un dels problemes que té l'independentisme, perquè això costa més de reconduir.
Pot haver...
Digues.
No, volia fer que abans ho pensava. Pot haver la idea que hi hagi majories o acords d'independentistes sense cap mena d'objectiu independentista. Com abans passava amb les forces nacionalistes. Teníem Esquerra, que sempre sí, hi ha hagut aquest accent independentista, però no de tota la vida, sinó d'una forma recent amb Àngel Colom, que fa el canvi, i amb Convergència, que en tot cas tampoc ningú li hagués dit només un partit independentista. És a dir, pot haver independentistes sense cap mena d'objectiu independentista, com hi havia durant els 90s, nacionalistes, sense cap mena d'objectiu, diguéssim, de portar Catalunya cap a un estat. Llavors, haurien d'aclarir-se els termes perquè la gent pugui saber quina opció ha de votar en funció dels seus interessos i dels seus horitzons polítics.
No, en tot
perquè,
cas...
si no, quan diem els independentistes, què vol dir els independentistes? Res. O sigui, ells mateixos han degradat l'objectiu independentista.
No, tu al principi, Manel, has dit una cosa, que has dit, no té cap sentit que Esquerra Republicana i que Junts governin junts, sí, perquè no són el mateix. L'únic sentit que té que governin junts, i per això jo crec que la situació està com està, és la independència, perquè efectivament...
Però què vol dir?
Doncs,
és que ells
junts,
ho saben, tampoc.
Junts és un partit de centre-dreta, i Esquerra Republicana és un partit socialdemòcrata, un partit d'esquerres, i competeixen, diguem-ne, hi ha una part molt important d'intersecció electoral, doncs, que fa que competeixin. Això té sentit que aquests partits estiguin junts i facin coses junts i puguin governar junts si hi ha un full de ruta, si hi ha un objectiu independentista. Perquè per tirar endavant la independència es necessiten els dos, perquè a Catalunya no hi ha ni un 70 ni un 80% d'independentistes. Estem permanentment discutint si són el 45%, el 47% o el 52%. Però el que està clar és que sense el que representa Esquerra Republicana o el que representa Junts, aquest aquest bloc independentista queda molt lluny del 50%. Per tant, si volen fer la independència, es necessiten els uns als altres. Es necessiten Junts, Esquerra i la CUP. Es necessiten tots ells. Si hi ha un objectiu comú, compartit, i hi ha una estratègia per arribar-hi, té sentit que governin junts. Si això no hi és evident que l'eix que ha de manar és un altre eix.
I s'està demostrant, clar, han passat 5 anys...
Té sentit que Esquerra Republicana arribi a acords amb els comuns, per exemple, i amb el PSC en alguns àmbits, i té sentit que Junts per Catalunya arribi a acords amb el PSC en molts àmbits, amb temes d'infraestructures, de governança local, de projecte de l'aeroport del Prat...
En fi. Doncs Ferran, ja és el moment que ho diguin, perquè el tema de fer la independència s'ha acabat.
Manel.
Sí, s'ha acabat. S'ha acabat. No tenen cap mena de possibilitat, ni de camí. Estem al segle XXI, i llavors, quan més aviat ho diguin, millor. Això de la independència s'ha acabat.
Bueno, això és el que tu creus.
No, el que crec no. No, perquè quan li he preguntat al Mundo aquest matí, doncs a ti què diu que ha de fer la independència? Quan diu, no, és que no es va fer perquè no es va voler fer. No es va voler fer? Què sap ella? Què vol dir la independència?
El que vol dir la independència sí que està clar, què vol dir la independència.
No.
La manera d'arribar-hi.
Et va dir la voluntat política perquè estàvem a prop.